Benvinguts al canal La Veritat Històrica, en una nova entrega demostrant la realitat històrica. En la part anterior, vam veure com els fonaments del poder es començaven a endreçar. Però avui, en situar-nos entre els anys 1175 i 1200, entrarem en una fase diferent, la de la confrontació oberta. Si en el període anterior el poder es va organitzar, en aquest quart de segle aquest poder es va posar a prova. Us convido a acompanyar-me per entendre com el xoc entre el domini almohade, l'avanç dels regnes cristians i la consolidació de la nostra identitat catalano-aragonesa van definir el mapa.
Acabem aquest segle XII i ho fem amb la casa en ordre. Si la unió amb Aragó va néixer com una necessitat de supervivència amb Alfons II, el cast es converteix en una realitat política indestructible. Ell és el primer rei d'Aragó, que és alhora comte de Barcelona per herència directa de tots dos progenitors. Sota el seu comandament, la corona d'Aragó deixa de ser un experiment per convertir-se en la potència del sud d'Europa. No solament parlem de batalles. Alfons reforça les institucions, neix el concepte de les Corts, organitza l'administració i es consolida la Catalunya Vella mentre es mira amb ambició cap a la nova. És l'afiançament de l'espai catalano-aragonès, un estat que ja no solament es defensa sinó que comença a legislar amb una identitat pròpia i diferenciada. Els ports bullen d'activitat, els consolats de mar comencen a gestar-se i el comerç amb Orient posa les bases del que serà el gran imperi comercial del segle següent. Barcelona ja no és només una ciutat, és el pulmó econòmic de la corona. Tanquem el segle i el teló cau deixant un jove Pere II el Catòlic al capdavant d'aquesta maquinària perfecta. Alfons li lliura un territori pacificat institucionalment fort i culturalment brillant. Recordem que el mateix Alfons era un refinat poeta. 50è escenari està llest per als grans reptes que vindran en el segle XIII, des dels cims de les Naves de Tolosa fins al drama de Muret. Però això, Edmundo, això ja serà una altra història.
Així acaba el segle XII en el sud peninsular amb una hegemonia almohade encara forta i temible que trenca la idea d'una decadència lineal. És un poder en plenitud, però situat ja davant el llindar del gran enfrontament que marcarà el segle següent. Ja no parlem d'una força emergent sinó d'un imperi que domina el Magrib i controla l'Àndalus amb una voluntat d'unitat religiosa, política i administrativa sota figures clau com Abu Yaqub Yusuf i Abu Yusuf Yaqub al-Mansur. Aquest poder manté una disciplina i una capacitat d'intervenció a gran escala en la península. Mentre els almohades consoliden la seva autoritat, els regnes de Castella, Lleó, Aragó i Portugal segueixen pressionant en un xoc de blocs cada vegada més definit. El gran moment d'aquest període arriba l'any 1195 amb la batalla d'Alarcus. Aquesta victòria és la prova de que el poder almohade, lluny de ser residual, encara pot imposar-se amb contundència i frenar Castella de forma espectacular. Així acaba el segle XII en el sud peninsular amb una hegemonia almohade encara forta i temible que trenca la idea d'una decadència lineal. És un poder en plenitud, però situat ja davant el llindar del gran enfrontament que marcarà el segle següent. Sota aquesta aparença de solidesa, ja es prepara el gran xoc que canviarà el rumb de la història en el segle XIII. Però, com sempre diem, Edmundo, la veritat és que l'equilibri encara no estava resolt.
El final del segle XII mostra el moment de màxima expansió del poder angeví i al mateix temps és l'inici del seu desgast intern. Enric II, constructor d'un dels grans complexos territorials de l'Europa medieval, va acabar els seus dies enfrontat a la seva pròpia família. Les rebel·lions dels seus fills no van ser un episodi aïllat sinó el símptoma d'una fractura profunda. El poder acumulat era massa gran per ser transmès sense tensions i l'equilibri de la dinastia es començava a esquerdar de manera definitiva. Amb l'arribada al tron de Ricard Cor de Lleó, el centre de gravetat del poder es va desplaçar fora d'Anglaterra. El seu regnat va estar dominat per la Tercera Creuada, on la seva figura va assolir una dimensió llegendària però amb un cost evident. Anglaterra va quedar en un segon pla, convertida en font de recursos per finançar campanyes militars llunyanes. El rei estava present en la política europea però absent en el seu propi regne, mentre les tensions amb França erosionaven l'espai territorial. Cap al final del segle, la figura de Joan sense terra apareix com un anticip de la crisi que vindrà. La seva falta d'autoritat i la seva relació conflictiva amb la noblesa assenyalen un canvi de cicle, on l'imperi comença a mostrar signes de debilitat. La gran lliçó d'aquest període és que un poder extraordinari no garanteix l'estabilitat. L'imperi angeví aparentment sòlid ja tenia les esquerdes obertes que en el segle XIII es convertirien en fractures visibles i dramàtiques.
Europa tanca el segle XII, entenent que la cristiandat ja no té un sol cap. L'universalisme es fragmenta en sobiranies, on el papat a l'imperi les creuades i els reis competeixen pel timó. La ferida entre l'imperi i el papat segueix oberta. Les comunes italianes són el tauler on l'emperador i el pontífex mouen les peces. Frederic Barbarroja viu la seva fase final des de la humiliació de Legnano fins a la reconciliació forçada. El 1189 pren la creu i mor un any després. La seva mort és el fi simbòlic del somni imperial carolingi. Mentrestant, la tercera creuada adquireix una dimensió europea total, amb Ricard Cor de Lleó i Felip August per mar. Saladí reté Jerusalem, però assigna la treva de Ramla. A l'any 1198 arriba al poder Innocenci III amb 37 anys. Canonista, teòleg i polític, amb ell el papat passa d'àrbitre a sobirà. Arranca el segle XIII amb la teocràcia papal com a programa de govern. Aquest bloc és el pont que connecta el micro dels comtats catalans amb el macro europeu. Sense aquesta visió, no s'entén per què Innocenci III podrà llançar la creuada albigesa. Aquí neix la gran política europea de final de segle. Amb aquesta part, quatre tanquem el capítol XII i el segle XII. Queda el Sacre Imperi sense Barbarroja, Jerusalem sense reis cristians i Roma amb un papa jove disposat a manar sobre tots. Aquest és l'escenari que hem desxifrat avui, Edmundo. Un segle que acaba en plenitud, però que ja anuncia les turbulències que vindran. La veritat històrica ens ensenya que l'ordre que neix és el preludi de nous i grans reptes.
La força bruta segueix aquí, però la tinta comença a tenir més pes que l'acer. Assistim a l'enfortiment imparable de les cancelleries reals i principasques. Aquests centres de poder no solament redacten documents, sinó que formulen jurídicament l'autoritat. Els reis ja no són solament guerrers, són legisladors, jutges suprems i administradors que usen el dret per centralitzar i expandir el seu domini. El segle XII és un camp de batalla doctrinal amb una tensió constant entre la legitimitat feudal i l'autoritat religiosa. En aquest entramat, el papat apareix com una potència jurídica internacional sense precedents. A través del dret canònic, Roma no solament exerceix una influència espiritual, sinó que es posiciona com un actor legal i polític de primer ordre en tota Europa. La lliçó és clara: al poder a Europa ja no pot sostenir-se únicament amb la força militar. Necessita un fonament legal sòlid, una diplomàcia astuta i un relat doctrinal que justifiqui les seves accions. Cerquem avui aquest segle, 12, una centúria que va ser el crisol on es va forjar l'Europa que coneixem. Un temps d'espases i creus, però també de lleis i ambicions. Smesurada són la vella pugna entre l'imperi i el papat es va intensificar. Emperadors i papes seguien disputant-se l'autoritat sobre les ànimes i els cossos sobre la terra i el cel. Un veritable tauler d'escacs a escala continental que ens deixa a les portes d'un nou món. La veritat històrica és que sense la ploma l'espasa perd el seu rumb.
Com hem vist, el final del segle XII no va ser només una època de batalles, sinó l'escenari on es van forjar els equilibris que marcarien el destí d'Europa i de la Mediterrània.
En aquestes darreres dècades hem vist com un grapat de cavallers, amb un gran fervor i disciplina, oferien al papa per vetllar els restes del Temple de Jerusalem. Aquests cavallers és la llavor d'una organització politico, religiosa, militar i econòmica, que va marcar una fita que anirem veient amb els propers capítols. Estic parlant de l'Ordre dels Cavallers Templaris.
Ens veiem en la pròxima intervenció.